Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Són les 9, l'hora en la que estan citats a declarar Carles Puigdemont i els 13 consellers del govern cessats que estaran ara a les 9 a l'Audiència Nacional citats. De moment hem pogut veure a Oriol Junqueras, també a Jordi Turull, a Josep Rull, a Joaquim Forn, a Raül Romeva i a Carles Mundó. També està citada Dolors Bassa i Santi Vila, que va dimitir abans de la declaració d'independència. S'enfronten a presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació i compareixeran 6 membres del govern cessats per l'executiu espanyol, mentre que el president i 4 dels seus consellers demanen declarar des de Bèlgica. No es descarta que davant la incompareixença la magistrada pugui enviar una ordre europea de detenció. I d'aquí a mitja hora, Forcadell i 5 membres de la mesa del Parlament declaren, en aquest cas el Suprem, s'enfronten a una causa per rebel·lió, sedició i malversació de fons per haver permès, entre d'altres, la votació de la declaració d'independència, delictes que poden comportar penes de 30 anys de presó. L'ANC convoca concentracions en suport als dirigents polítics encausats contra la persecució judicial i en rebuig a la intervenció de l'autogovern. La mobilització principal serà a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, però també es fa una crida a concentrar-se davant dels centres de treball. I a les 7 de la tarda l'ANC convoca la ciutadania davant del Parlament de Catalunya, davant dels ajuntaments de les grans ciutats i davant de les capitals de comarca. Això és el que tenim a nivell polític, però també a nivell esportiu. Us informem que el Real Madrid ha perdut per 3-1 contra el Tottenham a la quarta jornada de la Lliga de Campions i el Sevilla, per la seva banda, va guanyar 2-1 a l'Espartak de Moscou. D'aquesta manera, l'equip de Zidane, a manca de 2 jornades per disputar-se, és segon de grup a 3 punts dels anglesos. Però el Sevilla ha encarat molt bé la seva classificació cap a 8ens de final. Fins aquí la informació. Us deixem ara la Fórmula Estel a l'espai Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel. Mercè Raga. Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i comencem el Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, en producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, com cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del matí. El nostre tema d'avui és la formació. Ens trobem en el moment de la història en què les dones estan més formades. Han assolit nivells de titulació acadèmica i professional incomparables amb altres èpoques, i retallant distàncies amb els homes, des d'un punt de vista relatiu i fins i tot en alguns sectors des del punt de vista absolut. Malgrat aquesta bona dada, a les empreses encara no s'hi reflecteix el resultat. No arribem als llocs de direcció, hi ha una mena de bloqueig en el nivell dels càrrecs intermitjos, poques vegades hi ha presència de les dones a les cúpules dels consells d'administració, malgrat el que ve determinat en la legislació vigent. En definitiva, sovint no existeix poder real de les dones, potser perquè no es fa visible aquesta potencialitat. Per parlar-nos de l'avenç que ha fet la dona a nivell de formació i què més cal fer, com i de quina manera ens hem de formar i quines línies d'actuació cal aplicar ara i amb vistes al futur, ens acompanya avui la doctora Carme Riera, doctora en Economia, professora titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, investigadora de grup de recerca de la UB. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també les nostres tertulianes, Eva Parera, advocada en dret esportiu, consellera del Consell Audiovisual de Catalunya i exsenadora. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Mireia del Pozo, advocada, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES.
Molt bon dia a tothom.
Com estem? I Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació, especialista en xarxes socials i membre de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Com estem?
Bon dia.
Bon dia. Bé, tenim moltes preguntes per la doctora Riera. Comencem per fer un plantejament general. En quina situació ens trobem avui? Quins són els resultats a nivell de formació pel que fa a les dones?
Doncs les dones, el que els hi passa avui en dia és que tenen una millor formació, hi ha més percentatge femení a les escoles, hi ha més percentatge de dones que acaben l'educació obligatòria, la primària, la secundària, hi ha més dones que arriben a la universitat, treuen en general millors resultats, tant a la universitat com en l'educació obligatòria, però, tot i així, no aconseguim passar o fer el pas definitiu des de l'educació fins al món empresarial. Què és el que hi ha per aquí al mig? Doncs hi ha moltes coses, una sèrie de traves, una sèrie de barreres a nivell personal i a nivell social. I a més, hi ha un tema important, que és que el tipus d'estudi que acaba fent la dona o el tipus de grau que acaba triant la dona és força diferent al que acaba triant l'home. I això és el que li marcarà després el tenir un sou més baix, perquè s'acabarà ocupant en llocs que requereixen una titulació que ofereix uns llocs de treball amb menor sou.
No estudien, per exemple, carreres tecnològiques, enginyeries, aquesta mena d'estudis?
Baixa molt el percentatge. Hi ha un percentatge que pot ser d'un 80-20, d'un 75-25. I, clar, aquestes són les sortides professionals que tenen un rendiment econòmic més elevat.
I per què creus que es dona aquesta situació? És a dir, què és el que ens diuen els estudis? Per quina raó una dona no pensa que pot estar o que li agradaria fer una carrera, una enginyeria o una informàtica, una cosa d'aquesta mena?
Tu ho has dit, no sé si inconscientment. Per què no pot? Per què creu que no pot? Tu mateixa inconscientment ja has donat la resposta. Perquè moltes vegades, al llarg dels estudis, de la formació, o al llarg de la vida, durant els anys en què la dona està, o la noia està estudiant, tampoc no veu una sèrie de referents o no rep inputs suficients com perquè ella a si mateixa es digui, bueno, vaig a fer això, per què no? Sinó que, al contrari, rep tot un seguit d'inputs de, bueno, de veritat, això fa per mi, però si la majoria de persones que surten a la tele o que veig al meu entorn o al entorn dels meus pares o dels meus oncles o dels meus familiars són homes els que han fet això. Jo, bueno, potser no ho podré fer. Ja ho faci un altre. Jo m'estimo més quedar-me amb una cosa que crec que me'n puc sortir, que em pot anar bé. Això és per una banda. I per l'altra banda, les carreres o els estudis més tecnològics o més tècnics, hi ha estudis que diuen, hi ha investigacions que diuen que les dones ho veuen com una cosa més abstracta, poc aplicada. I en aquest moment en què ho veuen molt abstracte, decideixen tirar-se enrere o hi ha una sortida que és intentar aplicar-ho a aspectes més socials, a veure la practicitat d'aquells estudis. En el moment en què se'ls obrís un ventall de possibilitats perquè poguessin fer aquests estudis de forma una mica més aplicada, jo crec que sí que s'hi passarien. Sí. Evidentment, si es fa la propaganda, si es fa si s'expandeix i si es dona la informació necessària com perquè arribi a tothom. Però fins ara el que ens passa és això, que ens trobem que un dels grans avantatges de la dona és que durant els seus estudis veu sempre la visió, té la visió més social, més humanista, més pràctica, i això és el que després li impedeix de fer segons quins tipus d'estudis que són els que a la llarga acaben donant un major rendiment a nivell econòmic.
Perquè pel que dius, en l'educació obligatòria no hi ha una diferència en l'èxit en les assignatures de lletres i de ciències que es deia tradicionalment. No és que les dones no tinguin les notes igual que o les qualificacions igual que poden tenir els homes, els nois, en l'àmbit de les matemàtiques o de la física, això no existeix, aquesta diferència, o sí?
No es poden considerar prou significatives.
Ja.
El punt és valorar quin és el grau d'inversió en temps que fa la dona per aconseguir...
També aquest, en aquell moment.
Aquest rendiment. Aquell... Perquè les dones, el que solen tendir a fer, o les noies, perquè seran noies joves, el que solen tendir a fer és esforçar-se molt per demostrar que elles són millors. O per dir, jo he tret millor nota que tu. I aleshores, què és el que, ens, què és el que els hi passa? Doncs que un noi dedicarà 3 hores a estudiar i la noia li dedicarà 8. I això és el que li permet treure un major rendiment. Però, en el rerefons, el problema és si la noia realment, sense dedicar-hi tant esforç, hagués pogut aconseguir el mateix resultat. I, evidentment, això no ho podem saber.
No és contrastable.
Perquè no ho podem contrastar estadísticament.
De tota manera, sí sabem que, des del punt de vista fins i tot de la tradició antropològica, la nostra capacitat, és a dir, en aquelles carreres que tenen oposicions, que són orals, que hi ha exàmens orals, aquesta capacitat de la dona de poder explicar-se...
L'esforç. Perquè al darrere hi ha moltes hores, molt d'esforç acumulat.
En els segles i en els mil·lennis.
Exacte. I no sé si ho portem ja en els gens, ja tenim alguna part genètica que se'ns ha anat transmetent de segle en segle, però, evidentment, en les oposicions el que fa la dona és marcar-se unes pautes molt estrictes que en els homes potser els sigui més complicat, perquè la dona ja ho porta adquirit de temps endarrere, perquè ja durant la infantesa, durant la joventut, ja ha anat dedicant més temps que els nois.
I com ho fem, aleshores, per aconseguir que la dona no pensi o que no val la pena aquella carrera tecnològica perquè és massa abstracta i no serà aplicable, perquè pensi que és una carrera massa masculina i que s'hi trobarà que no hi ha altres companyes com podia tenir en altres carreres que són d'alguna manera més feminitzades? Què es pot fer?
Una de les coses més visuals seria els referents. Hi ha moltes dones que són enginyeres, que són matemàtiques, però no es visualitzen. No hi ha reportatges, no les entrevisten a la tele, a la ràdio, als mitjans, no surten ressenyes en diaris, en revistes. Sempre anem cap a l'home, no sé si perquè és més conegut, si perquè el periodista també tendeix a ser home i va buscar els seus amics o els més coneguts, per quina és la raó, però no tenen prou visualització. I aleshores, evidentment, l'input que rebem és això, la majoria són homes, doncs deixem-ho córrer.
O sigui, que la visibilitat...
Per mi és una de les coses més importants. I, evidentment, a part de la visibilitat, la tasca que hi ha al darrere a les escoles per fomentar o per intentar fer que les noies no perdin la por.
Molt bé. És un tema força interessant. Potser que incorporem també a les nostres tertulianes, a la Eva, a l'Anna, a la Mireia. Què penseu? Quina és la manera o quina és la situació en la que ens trobem en el moment actual? És una situació reversible a curt plaç, a curt termini?
Aviam, reversible sí que crec que és. Estic completament d'acord amb la doctora Carme Riera quan parlava del tema de la visibilització i del tema de la falta de referents. A veure, si a casa tu no tens una mare que ha sigut enginyera, per exemple, doncs el tema de l'enginyeria et queda una mica lluny. No saps ben bé. I també per la televisió, com deia la Carme, no surten gaires dones enginyeres o doctores, doncs ens trobem amb aquest tema. Per una altra banda, també el que m'ha semblat bàsic, i crec que això des de les escoles s'ha de reincorporar ja al Departament d'Ensenyament, sé que està posant-se les piles, perquè un dia precisament en vam parlar amb la que era la consellera d'Ensenyament, és amb el que parlava la Carme, de com fer que les nenes, les noies, estudiïn tecnologia, estudiïn ciències. O sigui, trobar-li la part útil i la part amb un fi social. Ens explicava un dia la doctora Núria Salan que va fer una prova d'aquest tema demanant en una classe que construïssin un robot. Quan va demanar que construïssin un robot i punt, es va trobar que els que van acabar el robot van ser els nois. Les noies només van acabar 2. Al cap de 2 mesos ho va demanar amb uns altres alumnats i amb un altre centre. I aleshores aquí els va dir que construïssin un robot que pogués ajudar, o sigui, la seva funció era donar de menjar a persones que no tenien extremitat i que aleshores, doncs, al no tenir mà, no podien menjar. Aleshores, totes les noies, o sigui, és curiós, totes les noies van acabar el robot, tots servien, tots eren vàlids, van acabar molt més ràpid que els nois. O sigui, no només és ja que el fessin, sinó que totes el van fer bé i més ràpid que els nois. Aleshores, de poder fer, ho podem fer. és trobar-li...
Ho deia la setmana passada quan parlàvem del lideratge, no? La capacitat de creure, no?
Yes.
Que evidentment existeix aquesta facultat per fer-ho. L'Eva i l'Anna, per raons diferents, tenen contacte amb el que és la regulació dels mitjans de comunicació del món audiovisual, que és tan important, ara estàvem dient, per aquesta visibilitat i per canviar patrons de conducta i per fer a les dones entendre a on poden arribar. Com veieu aquesta experiència? És a dir, com manteneu aquest repte?
Complicat. Sí, nosaltres recentment hem aprovat l'informe de diversitat i igualtat a la televisió que ha fet el Consell Audiovisual, i en aquest informe es reflecteix una mica la presència de les dones en diferents àmbits, en teleinformatius, en ficció, per professions, etcètera, etcètera, no? I és evident que hi ha una baixa representació de les dones, especialment en àmbits científics. És a dir, quina conclusió n'extreus? N'extreus que el món té una visió masculina, generalment. I què es percep? Es percep que quan necessites una opinió d'un expert, la vas a buscar a l'home, no la vas a buscar a la dona, no? Llavors, això retroalimenta el que una mica estàveu comentant ara, és a dir, no es consulta dones expertes, no es porten a mitjans de comunicació dones expertes que poden tenir la mateixa capacitat o més que qualsevol altre home en el seu àmbit, i, per tant, no hi ha una visibilització dels adolescents o de la gent jove de que hi ha dones en determinats sectors i en determinades professions i amb èxit, no? A part, hi ha un altre problema, que és quan una dona té un èxit, és una dona política o una dona metge o una dona científica, quan una dona té èxit i apareix en un mitjà de comunicació, sempre es dona prevalença a la seva condició de gènere. És a dir, és una dona política, no és una política o un polític, és una dona política. I després et trobes amb ja... aprofundeixes amb aquesta imatge, i la imatge és quina vida familiar té,
com vestida,
vesteix, com vesteix, és atractiva o no és atractiva, si cuida la seva imatge...
Això amb els homes no passa.
Això no passa. I, a més, rasques una mica més en el fons i et trobes que qualitats que en els homes són positives, en les dones són negatives. És a dir, una política que plora perquè s'emociona amb algú és
feble.
És un feble, és una fleuma, és un polític home que s'emociona per lo mateix i plora, és que és molt humà,
molt sensible,
no? I això és una qualitat positiva. En canvi, la dona és una qualitat negativa, no? El mateix passa amb el tema de conciliació familiar. És a dir, la conciliació familiar jo crec que s'aborda des del punt de vista de la dona, perquè es considera que és una obligació de la dona conciliar la vida, no? Quan és una obligació tant de la dona com de l'home, no?
És social.
Exacte. Llavors, tot aquest debat també genera des del punt de vista de la dona. És a dir, una dona que dona prevalença a la seva carrera per sobre el que pugui ser les tasques de la casa, el cuidar els fills, etc, és un defecte, està vist com algú lleig. En canvi, quan un home fa al revés, és a dir, un home fa això, té èxit. Si un home decideix donar prevalença a la conciliació familiar, és que és algo molt positiu, perquè és un home fantàstic.
Amb això és que és molt interessant, perquè hi ha un estudi que ha sortit recentment que a mi em va cridar molt l'atenció, que és que ara les dones que estan més formades el que fan és que s'emparellen més. I és curiós perquè fa unes dècades una dona amb molta formació normalment s'emparellava menys, o si s'emparellava acabava en divorci. I ara és curiós perquè és un estudi que vaig llegir la setmana passada, curiosament pel que estàs dient, de que per mi, el meu parer és de que d'alguna manera visualitza la forma diferent d'entendre la dona, doncs la societat, no? Després, en el que deies amb el tema de la publicitat, no? Del món dels audiovisuals, jo precisament penso, el que veig és que el que marca és l'estereotip de la dona objecte de l'atractiu, no? Per exemple, quan dèiem el sostre de vidre, no? Després hi ha el sostre de ciment, en plan de que jo no puc, tinc l'autoestima baixa, perquè molts dels valors que ens han inculcat són en funció del nostre atractiu, i això és el que està perpetuant ara la publicitat. Penseu, doncs, de que...
L'autosabotatge, és l'autosabotatge. Sí,
sí. Clar, i si tu el talent de la dona, per exemple, doncs, bueno, el talent, no? Quan es desenvolupa parlem d'actituds, de capacitats, també, doncs, de tot el que és el tema d'aptituds, però que es multiplica per la motivació, no? I després per les oportunitats que tens. Clar, aquesta motivació és molt important i això és el que penso que s'ha de treballar des de casa, des de la família, des d'inicis, no? Una miqueta doncs, treballant doncs,
aquests estereotips. És com si a la dona no? se l'eduqués per ser una mica menys ambiciosa, menys competitiva.
Menys competitiva, clar. Exacte. Però és que això, Carme, es propicia també sense voler a les pròpies escoles.
Arreu, a tot arreu.
Però és que les dades ho demostren, que avui en dia, encara avui en dia, el professorat pregunta més per parlar en públic als nens que a les nenes.
Correcte.
Crec que som iguals amb el tema de drets i que podem arribar a tot arreu.
I una altra cosa que comentàveu, no? Que moltes, que ja em sembla que un 8% sortia un estudi que havia sortit, un 8% de les nenes de 15 anys, només un 8%, s'estan plantejant fer carreres tecnològiques. Vull dir que aquí realment hi ha...
Hi ha feina.
Les enginyeries té al voltant d'això un 10-12%. No hi ha més.
Va a poc a poc. No?
Va molt a poc a poc.
La sensació de que les dones s'han de dedicar a tasques en les quals cuiden dels altres...
Més o la part humanista o el vessant més de salut, de tenir cura. No, l'exemple que posava la Mireia abans, en el moment en què la part tecnològica, i el que comentava jo de forma genèrica, en el moment en què la part tecnològica la barreges amb la part més social, aleshores és sí quan la dona té la idea, perquè la part social sí que la té integrada. El que no té integrada és la part tècnica. I en el moment en què la part social la pot, o la part tècnica la pot entrar dintre de la part social, aleshores és quan ja li surt totes les idees.
Però al cap i a la fi, no sé, pregunto jo a la Carme, al cap i a la fi estem dient que la dona realment és més pràctica que l'home, perquè en el moment que li veu la finalitat, el per què servirà aquell robot, utilitat. En aquell moment construeix. En canvi, l'home és més abstracte i li és igual construir una cosa que una altra.
La meva visió personal és que sí. La meva visió personal, i a més ho he llegit amb un parell o tres d'articles, que la dona és molt més pràctica, que quan fa les coses es fa una visió molt més pràctica. L'home pot estar divagant, fent fórmules matemàtiques per dreta i esquerra, per dalt i per baix, i li és igual, i està feliç amb aquelles fórmules.
Jo crec que també, perquè la dona és multifacètica, funcional. Jo crec que nosaltres, com a dones, tenim una capacitat que jo crec que els homes no tenen, i no és ni pejoratiu, ni positiu, ni negatiu, és a dir, som diferents.
Cerebralment.
I això és algo que no es pot obviar, o sigui, cerebralment som diferents, algo que no es pot obviar i que és absurd obviar-ho, és a dir, no...
És així, igual que físicament.
Llavors, el ser multifuncionals i tenir capacitat de fer, estar pensant en moltes coses alhora i solucionar moltes coses alhora i fer moltes coses alhora també et fa més. Més anar a la
practicitat.
Pel que esteu dient, per tant, més que incorporar les dones a carreres que tenen tradicionalment una majoria d'homes, estan pensant en aquelles carreres que incorporen tradicionalment homes, però que siguin aplicades. És a dir, els deixaríem que fessin les mates i nosaltres faríem les tecnologies aplicades segurament molt millor.
No sé si el que hauríem de fer és fer diferents graus, amb diferent grau...
D'implementació o d'aplicabilitat.
Hi ha uns graus que siguin molt més tècnics i només tècnics, i altres graus que siguin molt més aplicats.
Jo el que sí crec que és cert que seria, és bo, i jo crec que s'ha de valorar com algo positiu, que en qualsevol àmbit professional hi hagin les dues visions, de la dona i de l'home.
Sí,
perquè les dues són molt complementàries, no? I jo crec que qualsevol cosa que complementi la visió d'un fet o d'una política a aplicar o d'una decisió a prendre, sempre és positiu.
En una empresa sempre es busca que es tendeix ara cada cop més a buscar les dues visions, perquè fins ara només hi havia la de l'home i faltava tota aquesta altra visió més humanista, més pràctica de la dona. I cada cop més les empreses busquen la visió femenina, però no sempre la troben, perquè evidentment no hi ha l'oferta femenina que pugui entrar dintre de l'empresa.
I una part d'aquesta pràctica no seria aconseguir que els sous per la mateixa feina, imaginem, per una enginyeria aplicada, fos més o menys el mateix, no? Potser les dones se sentirien una mica més incentivades.
No, perquè això de la bretxa salarial, i que cobrem un 23% menys, doncs aquest punt sí que l'hem de remediar.
Entre astronauta home i astronauta dona?
O entre tenista home i tenista dona. Hi va haver fa uns mesos una picabaralla que les dones cobraven molt menys que els homes.
Però aquí també entra un element de... esponsorització i publicitat i de més.
Però estem amb el mateix.
Amb la publicitat que generes i l'expectació que generes, també. Sí, però no hauria de ser així, no? Però, bueno, si entres en matèria de dones i esport, nosaltres, jo ara estic participant dintre del Consell a nivell internacional amb una comissió que està analitzant la dona en els informatius d'esport, la presència de la dona en els informatius esportius i de més. Bueno, et posa els pèls de punta, perquè, clar, a més, quan una dona esportista triomfa, se la qualifica amb adjectius masculins.
Mm-hmm. Sí,
és a dir, se l'equipara a referents masculins o se l'equipara i se li posen adjectius que corresponen potser a més característiques masculines. Això és duríssim, és duríssim. Per una dona és molt més difícil triomfar en l'àmbit de l'esport d'èlit que...
No passa, evident.
Hem estat, de tota manera, parlant, fent un sí. planejament general, però hem començat parlant de l'educació a casa, no? I per tant, el model o els patrons que es determinen des de la família són absolutament essencials. Al final, és veritat que les companyies fan molt, l'escola, i tant que sí, els mitjans audiovisuals, però hem parlat de la família com el cau en el qual s'hauria de tenir una certa superació. I això com es fa? Com es forma pares... en la igualtat, no? Com es fa?
Jo crec que d'entrada a través de les joguines.
Sí,
d'entrada.
És bàsic.
El que tu a casa els ofereixes per poder jugar. Amb el que estàvem parlant de les noies amb la tecnologia, és que és indiferent que sigui un nen o una nena que jugui amb construccions o amb puzzles, per exemple. O sigui, això no és un tema de gènere, això és un tema de la ment, els estàs ensenyant a tenir paciència, estàs ensenyant a ser coses molt més enllà del gènere.
De tota manera, si per Nadal o per Reis passegeu per la ciutat i veieu els pares que compren joguines... i sabeu perfectament que aquella joguina serà per un noi i aquella serà per una noia.
Bueno, es veu fins i tot els prestatges. Hi ha prestatges de rosa i pintatges de negre i blau.
I els prestatges rosa no hi trobareu res tecnològic.
No. Jo crec que això també va...
I els prestatges blaus no hi trobareu cap nina, ni cap cuina, ni res de res.
I a la televisió que trobarem?
El mateix.
Els nens es passen... Quantes hores? Una altra cosa important, això. Això ho tenen a la mà els pares, no? Quantes hores estan els nens amb televisió o amb pantalles i tenen accés a una doncs, a informació doncs, que està sortint, quin tipus de publicitat està sortint, si surt, no? com ensenyen a la dona, a la noia. Aleshores, els pares sí que tenen per la mà d'alguna forma doncs, evitar que veguin. O, per exemple, amb el tema dels dibuixos animats, no és el mateix els nanos que tenen 4 anys... Avui ho comentàvem,
els que tenen
8 anys, no? No han de veure el mateix tipus de dibuix animat. Vull dir, que d'alguna forma sí que des de casa sí que podem educar en aquest sentit, no? I després també quan diem amb les nenes, no? De vegades quan neix una nena diem, ai, que bonica, i quan neix un nano, ai, que fort, no? Vull dir que hem de canviar llenguatges també,
no? Quan veus un nen i dius, ai, que fort que ets, o que valent, i les nenes, ai, que guapes. I en canvi no incentivem, per exemple, i això ho he viscut a casa i amb coses properes, famílies properes, que en els nens masculins és molt de, vinga, a veure qui és el primer. Vinga, incentiva molt, no?, el tema de competir, de campions... A les nenes mai. Jo en el moment que realment vaig ser conscient, plenament conscient d'això, la meva filla la vaig començar també a motivar d'aquesta manera. Vinga, a veure si ets la primera. Vinga, tal i campiona. Clar, si realment volem arribar a una igualtat en drets, no física ni mental, que aquesta no és, sinó en drets, des de casa hem d'educar. Aleshores, per què he d'educar d'una manera el meu fill i una altra manera la meva filla?
Però les noies, des de molt joves, ja no s'interessen pel tema rànquings. Ara, vaig estar fa poc en una reunió sobre un seminari sobre temes educatius a la universitat, i, evidentment, ara la universitat està ja tot de propostes per fer participar els alumnes amb les apps, amb els mòbils, amb els ordinadors, i s'introdueixen molts jocs. Jocs en base a preguntes sobre els temes que has anat tractant a classe. Molt bé, doncs aquests jocs fas participar els nois, les noies que tens a classe. Els nois demanen fer rànquings, fer 3 o 4 proves d'aquestes al llarg del curs, però sobretot feu rànquings. Les noies passen olímpicament dels rànquings, no els interessa.
Molt més col·laborativa, molt més en equip, molt més en xarxa. Tornem una altra vegada, que l'antropologia també en marca molt, no? Quines coses al llarg dels segles han fet les dones... per aconseguir que sobrevisqui fins i tot la societat, i ara es té poc en compte. Això també és important de pensar-ho. Perdona, deies abans...
No, jo crec que una mica el parlàvem de lo que veien a casa. Jo crec que més que els joguets, les joguines es trien per lo que t'agrada i lo que no t'agrada. És a dir, jo quan tenia l'edat... Jo tinc una filla de 4 anys. Quan tenia 4 anys, a mi m'agradava jugar a pilota i amb cotxes i a l'escalèstric. A la meva filla li agrada jugar amb nines, a princeses i a cuinetes, no? I jo crec que és una qüestió de preferències més que tu puguis estereotipar el teu fill amb una joguina o una altra. Si la meva filla em demana jugar a cotxes, juguem a cotxes. No? Jo no tinc un problema amb això, no? Jo crec que és més el model que com a pares els hi transmetem i els hi ensenyem. És a dir, com es distribueixen les tasques de la casa, quines feines tenen els pares... És a dir, una mica el que tu com a pares els exemplaritzes.
Molt bé. Doncs se'ns acaba el temps un altre cop. Hem arribat al final del programa. No tenim més remei que emplaçar-nos per un altre dia. Fins aquí el d'avui, Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en José Matoses, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem el dijous vinent, a les 9 del matí, aquí a Ràdio Estel. Recordeu, el Plusvàlua Dones.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia.